Al matí, amb Mireia Sanz.
Ens ha deixat el dissenyador alemany Karl Lagerfeld, amb 85 anys, conegut mundialment com el Kaiser de la moda. La seva imatge era molt difícil d'oblidar. Serà, de fet, molt difícil d'oblidar. A la seva llarga cabellera blanca, recollida en una cua, s'hi sumen les seves inseparables ulleres de sol i la polèmica que el va acompanyar durant tota la seva carrera. Home venerat, com a temut, va ser capaç de rellançar la marca Chanel el 1983. Gran amic de tops models com Claudia Schiffer o Naomi Campbell, la seva mort deixa un gran buit en el món de la moda. I avui a la secció Som Disseny volem conversar amb el professor Jaume Vidiella, de l'ESDI, de la seva figura, i fer-li el nostre particular homenatge. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia, què tal?
El món de la moda s'ha quedat orfe, ara, sense Karl Lagerfeld?
Bé, el món de la moda és una indústria enorme i realment doncs, passen moltes coses, moltes coses, un sector molt dinàmic. El que s'ha quedat orfe és el sector del luxe. Perquè la moda i el luxe són dues coses diferents.
Amb això tens tota la raó, eh? I sovint les associem massa, no?
Bé, home, perquè el luxe té en la divisió de moda doncs una de les seves grans fonts i Karl Lagerfeld està associat a dues firmes que són Chanel i Fendi. Fendi va presentar un desfile homenatge, l'últim que va fer ell, i Chanel és una empresa molt rellevant en el món del luxe, més que en el món de la moda, perquè és una super mega marca que té molts productes, els quals els més venuts són la perfumeria, i llavors això és més important. En quant a novetat i tendència, si entenem el món de la moda com novetat, tendència, coses noves i tal, Lagerfeld va ser molt, molt rellevant als anys 80, quan va rellançar la casa, i pensem que Chanel és la casa de luxe més important del món. Estem parlant d'una repercussió social, d'unes vendes absolutament archi-mega milionàries, o sigui, és una cosa astronòmica i és una empresa molt, 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 molt important. Hi ha Dior, hi ha Louis Vuitton, hi ha moltes, però diguéssim, Chanel és socialment la més rellevant i la més coneguda. I Lagerfeld va ser molt rellevant en la moda en els 70, en els 80, en els 90, en els 2000, i els últims anys les col·leccions, bé, doncs, bueno, d'aquestes maneres és una marca molt ben treballada, amb uns pressupostos il·limitats, amb una creativitat a tope. Llavors, és una marca molt ben portada.
Com definiríem Karl Lagerfeld?
Bueno, pues Karl Lagerfeld és un geni. Era un geni, bueno, digues, perquè a mi encara costa una mica assimilar el tema. És una persona que jo he seguit tota la meva vida i està a la categoria de genis de la moda. O sigui, hi ha molts dissenyadors de moda, hi ha molts directors artístics. Ell és una persona molt excepcional en moltes coses. Chanel, a la casa Chanel en concret, és una firma ja molt excepcional en l'època Coco. Primer perquè Coco va ser una dona que va crear una empresa de moda, de les més influents del món en la seva època ja, siguin una dona, siguin una orfa, siguin una absoluta desgraciada, que venia de menys zero, i va tenir molts èxits comercials, molts encerts, després Andy Warhol. Persones molt artístiques, però alhora també que connecten molt bé amb tothom, no? Que tothom ho entén, que tothom ho vol, que tothom ho desitja. I llavors Lagerfeld, a més, va agafar això quan ja estava, diguéssim, tancat, perquè Coco ja havia mort i els propietaris de la marca feia temps que la tenien mig tancada, encara que els perfums de Chanel sempre han sigut una font d'ingressos màxima i sempre han estat a la venda. Pensem que Chanel és la firma que més perfums ven del món. Això estem parlant de milions i milions i milions de flascons a l'any.
Mare meva!
És una marca enorme. Vull dir, no és una firma de moda més, és la marca. I té una repercussió total. I Lagerfeld doncs, va saber agafar això i transformar-ho en una cosa realment actual, perquè a tots ens agraden els cotxes dels anys 50, però tothom vol un cotxe nou.
No? És una gran frase, eh? Sí. No, és una gran frase.
Sempre penso, no, sí, el llegat de Chanel és molt important, però el llegat de Chanel ha arribat fins avui en dia, tothom el coneix i tothom el desitja, perquè ell el va treballar any rere any, no sé quantes vegades, unes 6, 10 col·leccions a l'any moltes vegades, i això és una cosa astronòmica en el sentit creatiu i en el sentit de treball.
I quina era la manera de crear? És a dir, com se sabia que una peça de moda havia estat creada per Karl Lagerfeld? Tenia allò, aquella signatura,
sí,
d'alguna,
bueno,
manera?
Sí, sí, ell tenia una sèrie d'elements, per exemple, li agradava molt els talls geomètrics, va treballar durant els anys 90 una silueta molt enganxada al cos que va fer que Chanel fos molt modern. Jo recordo un vídeo de la BBC dels anys 90 en el que ell agafava la silueta Chanel clàssica, que Coco, en els últims anys de la seva vida, quan la va... Coco, a més, va ser una senyora que va tornar tornar a la moda amb 70 anys als anys 50. Llavors va fer el look aquest Chanel del traje jaquetes dels anys 50 i el bolso, la bossa aquesta amb la cadena i tot això, i la sabata bicolor i tot això és dels anys 50, i ell això va transformar en una cosa que volgués tothom, les joves, les jaquetes podia portar en texans, les jaquetes podia portar en pantalons de rapero, amb joieria exagerada. Va convertir la marca en una macro empresa amb aquests símbols, no? Treballant un Chanel que tu ja veies que no era el clàssic, perquè el va combinar i el va treballar. Chanel és com una espècie com de Coca-Cola, que la pots convidar amb totes les begudes, no? I això ell ho va fer molt, 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 molt bé.
Però com són els orígens de Karl Lagerfeld? És a dir, com arriba ell al món de la moda?
Bueno, Lagerfeld era una persona nascuda en una família molt adinerada. El seu pare va fer molts diners venent llet en pols durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, a diferència de Coco Chanel, que era una noia abandonada en un orfenat i no tenia ni pare ni mare, Karl Lagerfeld va créixer en una família molt aristocràtica. Era un nen que va tenir una educació amb uns tutors que no anava a l'escola. Era una persona ja
exclusiva.
Molt exclusiva, molt exquisida, molt elitista i molt sola. Una persona que ha estat molt sola tota la vida, però com a elecció personal, crec jo. Sempre ha estat molt sol. És una persona que sempre explica les seves memòries sol, i llavors tenia una mare també com molt altiva, i ell tenia aquesta relació. Pensa que ell ara de gran, això surt amb, he vist els documentals del senyor, portava un os de peluix que tenia quan era petit, i el portava ell. Un senyor de 70 anys amb els jets privats i tots els avions,
sempre amb portava, el seu osset.
Amb el que li faltava un ull i tenia una orella, que imagina't,
dels
anys 30.
És que quina qualitat d'osset, eh?
Dels anys 30, i llavors era una persona com molt sola, que als 15 anys se'n va anar a viure a París, poguent anar a viure a París també, és a dir, també jo ara m'agafo perquè tenia doncs una fortuna familiar i una persona molt talentosa. En aquella època les escoles de disseny no estaven configurades com a tal, llavors els nois molt joves entraven a les cases de costura a treballar com a aprenents, no? Com a fusters i tal i qual. Va anar a una casa d'alta costura que es deia Pierre Balmain, que és una firma que encara existeix, i després de Balmain doncs ja va estar a París i tal. París, això és una indústria no viva, és una de les primeres indústries de la ciutat i del país, llavors és relativament fàcil ser una persona amb molt talent. Va trobar feines, va treballar a Balmain, va treballar a Patou, i es va convertir en dissenyador freelance i va treballar per diverses firmes, entre elles Chloé, que és una marca també molt reconeguda. I llavors com a freelance el van contractar a Fendi, que el contracten per Fendi fer 50 anys, és del 65 que treballava a Fendi, que és una firma italiana de mega luxe també, mega, mega, mega luxe, que a diferència de les firmes italianes habituals està a Roma, i llavors ell anava a Roma, i llavors després, quan el propietari de Chanel va voler rellançar la marca, li va dir, mira, jo aquesta marca, els perfums no funcionen i la moda està tancada, intentem obrir-la i si funciona bé, i si no la tancaré. Continuarem amb els perfums, que són un negoci multimilionari, però els perfums, que és un producte molt, molt venut, que tothom té i que es ven per milions d'unitats, com et dic, amb un marge de benefici altíssim, és un producte que necessita, les cases de moda necessiten tenir perfums per tenir una font d'ingressos enorme, i els perfums necessiten una casa de moda al darrere amb... que llueixi molt.
Per tenir marca,
per
no?
Per tenir marca i per dir, jo quiero un Dior. Jo no puc comprar una alta costura de Chanel, alta costura val 400.000 euros.
Pots triar, comprar-te una casa o una alta costura.
Una alta costura. No? Un ready-to-wear, un pret-a-porter, el que venen a les botigues, que per cert a Barcelona és de les botigues d'Europa que ven més, pot valdre els vestits de nit, cap als 20, un trajo, jaqueta...
Cap als 20, què? 20.000?
1.000 euros, sí, clar.
20.000 euros i dius que la de Barcelona és la que ven més?
De Barcelona és de la botiga de Chanel que ven més d'Europa, una d'elles, sí. M'ho va dir la directora de Chanel Espanya, eh?
A veure, 20.000 euros per un vestit de nit?
Sí, els vestits de nit de pret-à-porter, 15.000, 6.000, depèn dels brodats i dels elaborats que estiguin, sí, sí, sí. El món ja és molt ric, eh?
No. De fet, avui llegia un informe en aquesta línia,
clar,
eh?
Passeig de Gràcia de Barcelona és un dels carrers principals, hi ha totes les marques representades del món, els productes tenen una mitja de preu de 2 o 3.000 euros, clar. La bossa de Chanel negra clàssica, amb la cadena, la clàssica, no les que estan brodades, les que porten altres tractaments, de tal, la clàssica, bàsica, bàsica, val 3.500 euros. En venen cada any no sé quantes mil unitats.
Jo sóc molt fan de les bosses de mà, eh? Però crec que totes juntes les meves no sumen, eh? No sumen,
doncs
Jaume,
és una marca molt milionària. Llavors, la idea és aquesta, no? És una empresa macro, gegant.
Llavors, quan a Karl Lagerfeld li fan aquesta oferta d'adivina cap aquí, sí, reconduïm la marca, sí, de quina manera ho fa?
Doncs ell agafa... Ell trasllada una cosa dels anys 50 als anys 80, i llavors connecta, ell és una persona jove, és una persona dinàmica, és una persona que està molt bé, agafa aquell uniforme i el torna a fer però el torna a fer amb l'estil dels anys 80, agafa l'Enis de la Frejange, que és una model que és una espècie de Coco Chanel millorada i jove, i presenta una marca que es converteix en una cosa que era molt important a la societat dels 80, en un estatus símbol. L'estatus símbol és un producte que tu és tan reconeixible que tu, en aquella època que era molt important ostentar, que era molt important demostrar que tenies diners, després de la cosa hippie dels 70, pues era com un Rolex, com un Cartier, com un Mercedes-Benz, com un BMW, era un producte que tothom sabia, com un Louis Vuitton, que tothom sabia que una fortuna.
Que si el portes és perquè tens possibles.
Perquè tens i perquè tens molts. Uh-huh. Llavors és com un club selecte i això ho va fer molt bé. Això a més sempre ho ha acompanyat, i això a la casa ho ha fet superbé, amb uns desfiles espectaculars. Cada any més espectaculars. Com més espectaculars són els desfiles, més es venen els perfums. Més es venen les barres de llavis. Pensa que venen també, és una de les primeres marques en venda de productes de maquillatge. La línia de maquillatge de Chanel és mítica. Això estem parlant de productes que compren mils de milions de persones.
Clar, perquè són més assequibles.
Bueno, clar, perquè un perfum val 100, 150, 120 euros, no?, aproximadament. La barra de llavis va de, no sé, 40, i l'esmalt d'ungles, tenen un esmalt d'ungles que es va fer molt famós perquè sortia a Pulp Fiction, que es deia Rouge Noir, que era un esmalt d'ungles d'un granatós quasi negre, que no sé, en un any, no sé si van vendre 15 milions d'unitats.
Li va sortir bé, la idea, xifres,
bueno,
propietari
de Chanel. Això és una cosa que fes ella. Sí, aquesta és una marca tocada per la sort. Vull dir, Coco Chanel sempre es queixava de que tenia, diguéssim, que no va tenir molta sort en el sentit, perquè li va passar. A tots dos li ha passat una cosa, que és que a Karl Lagerfeld se li va morir un amant molt jove, i a Coco Chanel també, l'home de la seva vida, se li va estrellar amb un cotxe, també als anys 20. Tinc molt poca sort en el sentit...
En la vida personal, no?
La vida personal, bueno, en aquest sentit efectiu, com si diguéssim, no? Però el que ha sigut a nivell empresarial i a nivell de repercussió i a nivell d'estil i a nivell de creació de moda, són dos genis, tots dos.
I el que fa Karl Lagerfeld és ajustar més el cos?
Bueno, va fer moltes coses. Una d'elles és fer una silueta Chanel moderna.
Que això tenia, vol dir
que
més
tenia,
ajustada.
Tenia els valors dels 80, que era la minifalda ajustada, als anys 80 les dones es portaven així com una mica curvi, com es diu ara, no? Mm. Amb pit i tot això. Això va fer un traje chaqueta com de senyora clàssic, jove. Llavors el va barrejar mil coses, que això sembla una cosa molt tonta de dir, però molt complicada de fer. Què és? Aquesta jaqueta Chanel que és de senyora, jo me la puc posar, se la podia posar la mare amb el traje chaqueta, la filla, la iaia, la nena moderna de Tòquio, la senyora conservadora de, jo què sé, de més de Sud-amèrica, doncs sigui, les clientes americanes conservadores, les clientes americanes riques, i es pot posar amb un vestit de nit, la jaqueta Chanel es pot posar amb tot. Amb tot. I ell ho va ensenyar a col·lecció, totes les possibilitats. Llavors això és una cosa única.
Diuen que Lagerfeld va conservar l'esperit Chanel. O va ser un conservador de l'esperit Chanel.
Va ser un conservador, i una cosa que explicava ell és que ell, una, odiava la nostàlgia, odiava el passat, és a dir, sempre és...
Creiem des de... Tornem a començar, no?
Si no tornem a començar, què és el següent? Jo estic molt connectat, és una persona que era molt... Lagerfeld despertava tanta admiració entre la gent, crec també, perquè era una persona que, segons amb 85 anys, però és que quan es tenia 70 i es tenia 80, era més modern que moltes persones de 15 i de 20. Era una persona mega moderna, rodejada sempre de lo millor de la música, totes les top models que ell ha llançat, tot és una marca molt connectada. És una marca de luxe que diguéssim és molt clàssica, però alhora és molt moderna. I això és la gràcia de Chanel. Ell no tenia respecte per la tradició Chanel, perquè els elements de Chanel, el traje jaqueta de tweed, els vestits negres, Coco Chanel va inventar la idea de posar-se el vestit negre, de que el negre no fos un color per les vídues i pel servei, sinó que fos un color de moda. Tots els elements Chanel, ells els ha treballat a totes les col·leccions, però sense cap tipus de nostàlgia. És a dir, no, aquesta jaqueta no es pot tocar. Jo aquesta jaqueta la puc fer llarga, petita, estreta, la puc fer amb mil colors, amb mil materials, amb les coses més impensables. Pels professionals de la moda, les col·leccions de Chanel, jo he vist coses amb el tweed, amb la jaqueta de la llana aquesta, que tècnicament i creativament, a nivell de confecció, de prenda, d'estructura, eren una absoluta meravella. O sigui, podia ser la cosa més refinada, i més l'alta costura és la cosa més refinada del món, jo que l'he vist diverses vegades en exposicions i tal, i el ready to wear era la cosa més popular. Llavors podia tocar tots els àmbits, i això hi ha molt poques firmes de moda que ho aconsegueixin.
És cert que dibuixava els seus propis dissenys a mà?
Sí, hi ha mil vídeos sobre això, sí. Sí. Òbviament, després aquests dissenys també tenen un seguiment. Sobretot l'alta costura sí que la feia ell. Hi ha mil pel·lícules i mil vídeos on es veu el procés. Sí. A més, té un traç molt característic. Jo n'he vist alguns a les exposicions. Elles ja són persones superdotades. No considerem mai aquestes persones com persones normals, tipus, jo em llevo a les 8, a les 9 treballo, a les 5 surto, vaig al gym. No. Això, aquest tipus de persones és com Picasso, que pintava cada dia. A veure, estem dins d'aquests nivells. Doncs estem parlant d'un tipus de persona. Elles llevaven normalment cap a les 5 del matí, de les 5 fins a les 7, 8 dibuixava a casa tranquil·lament les col·leccions. Són persones, diguéssim, que dormen poc i que ja en tenen prou. Vull dir, són persones molt entregades en aquest tipus de temes i que necessiten treure com això, no? Llavors, ella dibuixava molt tranquil a casa, d'això hi ha mil testimonis, i després a les 9 del matí, o depèn del país on el que estés, perquè clar, s'entén que també ell vivia a París, en un palau, però diguéssim que també fent-hi, per exemple, estar a Roma, llavors passaven els dies de la setmana o el mes a Roma, viuen en el planeta Tierra, i llavors, clar, a més, vull dir, tenen 12.000 persones a servei. Però vull dir que és una persona que dibuixava tot ell, després anava a provar, anava als tallers, tornava un dia, feia tot. Vull dir, clar, però són superdotats, persones superdotats.
I acompanyada de polèmica bastant per les seves declaracions.
Sempre, sí. Bueno, sí, parlàvem fa un moment, no?, abans de començar, doncs, perquè és una persona que no tenia que rendir comptes a ningú. La marca és tan arximega milionària i ell ha creat i ha donat en aquesta marca tants milions, o sigui, les xifres són incommensurables, en certa manera, que a ell era igual. Una persona molt lliure en aquest sentit, no? Vull dir, no... Dic això ho feia Coco Chanel també, que deia unes coses terribles.
Però llegia l'altre dia, que és un... Ara em corregiràs, si no és així, perquè sí. Ho llegia no sé a on, sí. Jaume, la veritat, que és una de les persones que va portar això de les models extremadament primes a les passarel·les.
Això de les models, és que les models són molt primes, això no ens hem d'enganyar, les models són molt primes. La gent prima i alta, la roba l'afavoreix més que altre tipus de siluetes, això és així. Ell el que ha fet és convertir moltes models en estrelles, però quan una model està de moda, i ell n'ha posat de moda diverses, aquesta model treballa per tothom. Les desfilades tenen totes la talla 36-38, llavors vull dir, les models són les que hi ha, no és que una marca pugui escollir models, a vegades hi ha algunes com més rodonetes i tal. Jo he vist el natural, a Claudia Schiffer, a Linda Evangelista, a aquest mos, a tots aquests models que ell ha treballat i que ell va encombrar en certa part, i que perquè com que la marca és tan famosa, que una model fes una feina, i a l'Enza de Fresans també l'he vist, fes una feina per ells, és una cosa molt important. I llavors aquesta model passava a treballar per la resta de firmes.
Guanyava prestigi.
Sí, guanyava prestigi i guardant una percussió, sobretot mediàtica, enorme, com la cara de Lea Vinge i totes aquestes, dels últims anys. I són noies altes i primes, però tu no diries mai que aquesta noia és mega anorèxica. No. Jo això no ho he vist. O sigui, la Claudia Schiffer és una persona que al natural és molt alta i molt prima, però és una persona amb les seves formes i les seves curves. L'Enes de la Fresange era un tipus més prim sense pit, perquè ella, la seva fisiologia ja era d'aquest tipus.
De Lagerfeld en parleu molt a l'Esdi?
De Lagerfeld en parleu molt a l'Esdi? Home, jo la meva signatura sí.
Què és la teva signatura?
Jo tinc diferents assignatures a l'ATM ESDI i una de les coses que explico són els referents d'estil de diverses èpoques.
Llavors ha de sortir sí o sí.
Sí, llavors ell surt sí o sí, perquè a més Chanel és l'única firma que nosaltres expliquem tres vegades. Jo l'explico perquè és una firma que té tres moments. Una, quan el Coco Chanel als anys 20 crea la marca, crea la firma i per exemple, inventa això del vestit negre i tot això. Després, ella, després de la Segona Guerra Mundial, les Guerres Mundials, s'exilia a Suïssa i després torna, que és una cosa excepcional, als 70 anys torna i reobre la casa Chanel i és quan llança les icones de la bossa amb la cadena i el matalassé, que és aquesta espècie de botiner, no? Tal, i el famós traje jaqueta de tweed, no? El taller Chanel. I llavors això... Ho tinc que explicar perquè és una cosa importantíssima al món de la moda, perquè a més vull dir, la jaqueta aquesta de Chanel n'hi ha còpies, hi ha la de Chanel òbviament que és la més valorada, però hi ha còpies de totes les botigues de tots els preus, tots els anys, perquè és un clàssic. Quan es porta de moda n'hi ha tot arreu, i quan no es porta de moda també n'hi ha. És com el Polo Lacoste, que sempre hi ha Polos Lacoste o coses d'aquestes, no? O com els 501 del Levi's, no? També, 501, sí. Aquest tipus de coses. I després, clar, doncs, tinc que explicar com aquesta marca s'ha convertit, clar, la gent, clar, és que és una marca, és la més important del món. Com aquesta marca s'ha convertit això? A través del treball d'aquest senyor, clar, també ho tinc que explicar. A part de les bases de l'estil... I és el primer exemple d'una casa de moda antiga reconvertida en una macromarca moderna. És la primera persona que ho va fer.
I fins a quin punt la competència amb Yves Saint Laurent va ajudar a fer gran Karl Lagerfeld? o al revés?
Són dos mons diferents. Jo crec que en el món de la moda hi ha lloc per diferents creatius genials al mateix moment. Ells van tenir una rivalitat per una persona que va ser amant dels dos. Jo crec que aquesta persona era una persona, diguéssim, com molt, molt moguda, que anava aquí i anava allà. Lagerfeld no li va perdonar mai. I llavors Lagerfeld era alemany. Llavors té aquesta idea, és una mica català això també, aquesta idea dels sentiments són importants i són molt emotius, però jo no es demostraré mai en públic perquè sóc una persona forta i perquè jo prefereixo viure en el meu castell, que m'he creat al meu món, que anar tot el dia plorant pels llocs. I llavors això és una miqueta el caràcter de Saint Laurent, era com més extrovertit i era com més, més dramàtic, i el Lagerfeld era com més retingut en aquest sentit.
Més català.
Sí, aquesta part de, bueno, aquesta tanta moda del Cent i la Roixa,
exacte.
Pues una miqueta aquesta part, tenia aquesta cosa de jo m'he guardat els meus sentiments per mi i ploro a casa meva, i l'altra era més de plorar pels llocs. Llavors això, ell detestava de Saint Laurent l'actitud. La figura no, perquè Saint Laurent és, o sigui, és més important que ell, Històricament és més important, Saint Laurent és Déu. O sigui, diguéssim que, jo que sé, si fos la posta de la pintura, pues, Saint Laurent seria Picasso i Lagerfeld pues, seria Gauguin. O Cézanne, que també són persones mitiquíssimes,
sí, però no
importantíssimes,
tant.
Però no és Picasso.
Jaume, moltes gràcies, perquè
vosaltres?
Crec que ens has acostat claríssimament a la figura de Karl Lagerfeld. I un altre dia haurem d'obrir, també perquè ens parlis d'Yves Saint Laurent, perquè veig que també dona molt d'ací.
Sí, bueno, un geni, totalment. A tu te'n fan dels dos.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, adeu.